Informa-te'n a radioestel.cat. Primer aniversari de l'Ateneu Sant Pacià. A Catalunya Cristiana aquesta setmana ens fem ressò de la constitució del pulmó intel·lectual de l'Església Catalana. El seu rector, Armand Puig, en l'acte d'inauguració del curs acadèmic, va anunciar que l'Ateneu dedicarà els pròxims 3 anys acadèmics a la reforma de l'Església impulsada pel Papa Francesc.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
Vols aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolta Paraules d'Amor, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Un programa dirigit per l'Associació FERT i presentat per Magda Minguet. Els dimarts a les 8 del vespre parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
Encara no has vist la posta de sol des dels turons de Besawi i Tabajardar? Has caminat al costat dels pastors dirigint a les cascades del Nil Blau? Has sentit la joia del Timcat a la Libela quan treuen les arques en processó des de les esglésies excavades a la roca? El Club Més Amics et convida a conèixer la fascinant Etiòpia del 12 al 24 de gener. Vine amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Fundació Vicente Ferrer, Creu Roja, Casal dels Infants, Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és, als imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra Social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
El qui està a sota no ha de témer les caigudes.
John Bunyan, escriptor i predicador.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
I seran 7:45. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, avui de la Blanca Aranyó a la producció i de la Marta González a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Síria s'ha convertit en un terrible focus de desequilibri i tensions en les relacions internacionals. Entre les crides insistents del Papa a un alto al foc humanitari per evacuar nens i població civil especialment castigada, diumenge passat ho deia, sense anar més lluny, hem conegut avui una petita llum d'esperança, ja que Rússia i el règim de Bashar al-Assad han aturat els bombardejos sobre Alep des de les 9 d'aquest matí. Alep és una ciutat que representa ara la imatge més dura d'una guerra complexa i enrevessada de la qual no es veu ara per ara al final. 5 anys i mig després de l'inici d'un conflicte que semblava intern i de curta durada inicialment, ens preguntem avui quines possibilitats hi ha d'aturar-lo. Eterna pregunta. Sens dubte, és important que les parts enfrontades, que no són només dues, per cert, facin un esforç i aturin el llenguatge de les armes, però sobretot és necessari que la comunitat internacional hi actuï, no necessàriament amb la força militar o amb presència allà, encara que sigui d'interposició, sinó sobretot amb la pressió, la diplomàcia i el diàleg. Potser l'esperança és el canvi en els cors, encara que sembli una utopia, i el mateix cansament de les parts. El món que vol viure en pau manté el pitjor rostre del que podem pensar que és una autèntica derrota de la humanitat, com ja va dir Joan Pau II, referint-se a la invasió de l'Iraq l'any 2003. Una derrota, un fracàs, del qual ens hem de recuperar com sigui, sempre amb l'instrument de la pau. Per parlar de la Síria, de la situació de Síria com un terrible focus de desequilibri i tensions en les relacions internacionals, avui parlarem amb tres persones que coneixen aquesta problemàtica, que coneixen la guerra i el país també, Síria. Us preguntem, abans d'entrar en conversa, què ha de fer la comunitat internacional ara per Síria? És la pregunta de l'enquesta que heu tingut en les últimes hores a radioestel.cat i a la qual heu pogut accedir tant des de la mateixa web com des de les xarxes socials, al Facebook de Ràdio Estel i al Twitter amb el hashtag MiradorActualitat, des de Ràdio Estel igualment. Podeu respondre entre tres opcions: protegir la població més vulnerable acordant un alto al foc urgent, promoure una resolució de l'ONU que autoritzi tots els mitjans per aturar la guerra, o aïllar Rússia perquè rectifiqui la seva política. Això és el que us preguntem. De moment, hi ha un 60% a favor de promoure una resolució de l'ONU que autoritzi tots els mitjans per aturar la guerra, un 40% es decanta per protegir la població més vulnerable acordant un alto al foc urgent. Aquestes són les dues opcions que ha votat la gent, que heu votat vosaltres, amics oients, els que esteu participant en aquesta enquesta. Saludem, de moment, per començar la conversa, Jordi Verdaguer, que és el president de l'Associació Barcelona per Síria, també escriptor. Senyor Jordi Verdaguer, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Ignasi, moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies a vostè. Estem esperant que s'incorporin el president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, Toni Florido, i també la portaveu del Comitè Català de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, Pascal Quasart. Però, mentrestant, primer de tot, em sembla que em comentava ara, abans d'entrar a l'estudi, que una representació de l'associació ha estat recentment als camps de refugiats del Líban, on hi ha molts sirians i també hi ha molts libanesos, que no ens n'oblidem.
Sí, bueno,
molts palestins, volia dir. Exacte. Libanesos també n'hi ha, però sí. no com a refugiats, en aquest cas.
Que a vegades també ens oblidem de que encara hi ha camps de refugiats de palestins a Líban i per aquests països àrabs encara hi ha camps de refugiats. I amb aquests camps de refugiats s'hi han afegit, per desgràcia, tots els camps de refugiats dels sirians. Uh-huh. Realment és una desgràcia.
Sí. Què és el que s'ha pogut veure amb aquesta expedició, amb aquest viatge que ha fet una representació de Barcelona per Síria?
Mira, el Líban ha duplicat la població per culpa de tots els la gent de Síria que ha buscat refugi al país veí, que era el Líban. La gent està pels carrers, demana caritat pels carrers. Realment és una situació, humanitàriament, és un desastre. Mm-hmm. I això no ho veiem cada dia a la televisió, i el nostre delegat que ha anat allà ho ha pogut veure i ho ha pogut viure. Mm-hmm.
Avui, amb la pregunta què pot fer o què ha de fer la comunitat internacional ara per Síria, tenim alguns comentaris, a banda de respondre a cadascuna de les opcions. Per exemple, Maria Rosa ens diu: la passivitat dels governs en aquest conflicte és increïble. També tenim l'opinió de Carme, que ens diu: no entenc aquesta guerra. Demaneu que parin les fàbriques d'armes. Bé, són reflexions que surten espontàniament en uns moments en què, quan parlem de Síria, de vegades no sabem què dir. Oi? És una guerra tan enrevessada i tan complicada, de la qual no es veu al final.
Bueno, jo crec que són interessos econòmics de les grans potències. Tots miren de repartir-se part del pastís, i la població és la que queda totalment desemparada i front a aquests interessos econòmics. Buscar una solució és molt difícil, perquè, clar, primer cadascú s'haurà de repartir, suposo, una part del pastel, i enmig de tota la gent que pateix.
Mm-hmm. Bé, interessos econòmics, però com es pot analitzar la situació vist des d'aquí, tenint en compte que vostè ha conegut algunes persones sirianes que viuen aquí, persones preocupades pel problema de Síria? Quina és en aquests moments la situació? Per exemple, Alep és especialment dramàtica, de tant en tant, però també surten altres focus, altres llocs, territoris que ocupa Daesh, per exemple.
Jo et dic una cosa. Sembla que hi hagi guerra. Vull dir, des d'aquí es retransmet una idea a vegades de que a Síria hi ha guerra a tot el territori. Però, bueno, però hi ha localitats de Síria que la vida segueix diàriament, com és a Damasc. Per exemple, a Damasc encara bueno, hi ha una activitat econòmica i la vida segueix amb por, però segueix. Llavors, realment, la guerra està focalitzada a certs llocs. I un d'aquests és Alep. Però, clar, anem a veure. Quan caigui Alep, o si cau Alep, el que es quedi amb Alep guanya la guerra.
Uh-huh.
I això a vegades també se'ns passa aquesta idea. Si Rússia logra al final que caigui la resistència a Alep, guanyen ells la guerra. Si cau aquesta ciutat, guanyaran la guerra. És un interès econòmic. És molt difícil que s'arribi a una solució i, mentrestant, la població, la veritat és que està patint molt.
Aquesta notícia que coneixem avui de l'aturada dels bombardejos a Alep pot donar esperança en la línia del que demanava, per exemple, diumenge passat, sense anar més lluny, el Papa Francesc?
Sí.
Què es pot aconseguir amb aquesta aturada dels bombardejos? Una aturada humanitària, un alto el foc humanitari?
Jo no sé si és un alto el foc humanitari o és dir-li a la població que el millor que pot fer la que està resistint a aquests barris, que se'n vagi. Però, en tot cas, són qüestions econòmiques que l'associació amb això no hi pot entrar. Nosaltres mirem d'enviar tot l'ajut possible a la ciutat d'Alep. Estem en correspondència amb diversos col·legis, mirem d'enviar-los el que podem, i la veritat és que ho patim molt, perquè, desgraciadament, estan en una situació dramàtica. I ja dic, jo l'única solució que hi veig és que al final Alep caigui a favor d'un o dels altres.
Uh-huh. Una esperança de cara al possible final d'aquesta guerra és que hi hagi un consens en el qual no entri la sortida de Bashar al-Assad, una cosa que semblava al principi irrenunciable per a la comunitat internacional i per als rebels.
Jo ho torno a dir, a mi, o sigui, políticament, per l'associació, políticament, no és tant qui guanyi la guerra, o vull dir, nosaltres francament patim per la gent de Síria, siguin partidaris del règim que està al govern, siguin partidaris de l'oposició, nosaltres patim per la gent i, de fet, estem atenent a tothom a l'associació. El que volem és que hi hagi pau. No sé com la podem lograr.
L'associació compta amb la presència de sirians que viuen aquí, el que passa que són molt pocs. Aquí no hem fet els deures a l'hora d'acollir refugiats sirians.
No, i a vegades, també t'haig de dir una cosa, som un país molt acollidor. Realment ens hem volcat tots a acollir els refugiats. I hi ha gent que ha sigut molt receptiva, però hi ha gent que a vegades tampoc no ho ha sigut tant. I això a vegades també a nosaltres ens sap greu, perquè els ciutadans de Barcelona s'han volcat cap als refugiats, i a vegades hi han sigut pocs casos, però n'hem tingut a l'associació, que no hi ha hagut una reciprocitat. I això és una pena.
Hi ha hagut campanyes d'enviament d'aliments als camps de refugiats, a Idomeni, en altres llocs.
Molts.
I aquesta dificultat, no sabem si només burocràtica, d'acords internacionals o culpa directament dels governs que no compleixen el que han pactat a la Unió Europea ara fa poc més d'un any, aquí no tenim aquesta acollida, quan, per exemple, al Líban hi ha, em sembla que són 600.000 refugiats sirians, una quantitat, una barbaritat, un país molt petit, molt a prop de Síria. A Grècia hi ha, doncs, també molts centenars de milers, a Turquia 1 milió, estem en aquestes xifres, però a Europa, doncs, aquests, em sembla que són 150.000, o no sé quants ens vam comprometre a acollir, no arriben tots.
No, però bueno, sempre són tot interessos polítics i interessos econòmics.
Mm-hmm.
Per això estem els ciutadans, mirem de pal·liar totes aquestes mancances que a vegades tenim dels polítics i mirem d'ajudar el que no arriben pels governs, doncs mirem de suplir-ho nosaltres. Uh-huh. Sí, però és la història de la humanitat de tota la vida, no? Que sempre els que menys tenen són els que més pateixen.
Avui ens acompanyen els primers minuts del Mirador i abans d'obrir ja la conversa amb més participants, Jordi Verdaguer, president de l'Associació Barcelona per Síria. Us estem preguntant què ha de fer la comunitat internacional ara per Síria. Heu de respondre entre tres opcions o fer els vostres comentaris, com els que hem reproduït ara fa uns minuts. Podeu dir protegir la població més vulnerable acordant un alto el foc urgent, promoure una resolució de l'ONU que autoritzi tots els mitjans per aturar la guerra, aquí podria entrar una intervenció militar, o bé aïllar Rússia perquè rectifiqui la seva política. Ara s'incorpora, com anunciàvem al principi, Pascal Coassard, que és la portaveu de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. Bona tarda, benvinguda. Bé, Pascal Coassard ens acompanya. Ha dit bona tarda, encara que el micròfon no el teníem obert, però cap problema. La situació a Síria s'està convertint, a banda de lamentar les terribles conseqüències en forma de vides humanes i de desplaçats, s'està convertint en un focus d'atenció entre la comunitat internacional, que està com desorientada. No se sap què fer, no sabem què fer.
No sabem què fer. Bueno, sobretot tenim vies perquè les persones refugiades puguin arribar de manera segura. No les fem servir. Continuem veient morts al Mediterrani, continuem veient a persones que s'acumulen a Grècia sense que ningú faci res perquè puguin trobar un territori realment segur i on puguin començar una nova vida. I a més d'això, veiem com el seu país està enfonsant en un conflicte en què només crearem nous refugiats.
Bé, ara mateix, com està la situació per a la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats? Hi ha alguna novetat en relació amb les últimes vegades en què vostè ens visitava?
Doncs l'última vegada que vam venir estàvem justament parlant del fet de que les quotes de reubicació no s'han complert. Veiem com des de l'última vegada que vam venir no va pujar ni d'una persona refugiada, no? Llavors vol dir que pues, estem encara més aturats que l'última vegada que vam participar en el programa. Veiem com la guerra de Síria és encara més complexa que abans. Veiem també la immobilitat de la Unió Europea. O sigui, aquesta setmana veiem com tots els ministres d'Afers Exteriors de la Unió Europea estaven reunits i no van ni tan sols acordar-se en posar sancions a Rússia sobre la seva intervenció a Síria. És un immobilisme total per part de la Unió Europea que podria ser una participació gairebé directa en un crim contra la humanitat.
Bé, doncs hem sentit diferents visions, no pas necessàriament contradictòries, sinó complementàries, la de Jordi Verdaguer de Barcelona per Síria i la de Pascal Coassard de la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats. Podem recordar una mica, ja que representen d'alguna manera, encara que parlin a títol personal, dues entitats ben diferents, senyor Jordi Verdaguer, Barcelona per Síria, ens pot explicar una miqueta més el que és i el que fa, sí. Quina història té?
Sí, exacte. Bueno, nosaltres, arrel del conflicte que va haver-hi a Síria,
pues... El que va esclatar fa 5 anys i mig, vaja.
Fa 5 anys i mig, sí. Llavors, érem gent que havíem estat a Síria, que ens estimàvem el país, hi havia molts sirians que havien vingut aquí ja feia anys, feia més de 20 anys. Llavors, preocupant-nos per aquesta situació, ens vam unir tots i vam crear aquesta associació, però amb una idea d'ajudar, d'estar per sobre de les diferències que poguessin tindre entre ells, les diferències religioses, les diferències ideològiques, i mirar d'ajudar a la gent siriana, principalment enviar ajuda allà. I, a part, mirar d'ajudar els refugiats que vinguessin. Però, malauradament, és el que diem, aquí han vingut molt pocs refugiats.
Uh-huh. I també hi ha alguns sirians que ja vivien aquí abans de la guerra, sí. I potser estan patint, sí. No?, per les seves famílies o per les seves amistats o éssers estimats.
Sí, exacte. Però, bueno, però la veritat és que els sirians que vinguin d'aquí sobretot se senten sirians i pateixen pel país, per com està, per la destrossa que estan fent en general, amb la gent, amb la convivència que hi havia i inclús amb totes les ciutats i tots els monuments que hi havia. És un desastre.
És un desastre, sens dubte. Sí. Tenen algun contacte, alguna presència a internet, vostès?
Sí, nosaltres estem a internet, tenim la pàgina web, estem al Facebook i la veritat és que atenem, sempre que ens demanen consultes, atenem a tothom que ens consulti. Tenim relació amb col·legis d'allà que els estem donant ajuda i, a part, també ens ha vingut algun refugiat i hem mirat de buscar-li un lloc de treball i d'integrar-lo dintre de la ciutat de Barcelona, però han sigut molt pocs.
Ara s'incorpora Toni Florido, que és el president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel. Bona tarda, senyor Florido.
Benvingut. Hola, bona tarda.
Gràcies per l'esforç, de vegades quan hi ha circumstàncies de feina, encara que es vingui a l'hora no desitjada, no hi ha cap problema.
He fet tot el possible per venir abans, però realment no m'ha estat impossible.
Cap problema, perquè ens havia avisat. També tenim la presència de la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats i li volem preguntar a Pascal Cuasar una mica per la tasca d'aquesta entitat important, entre altres coses, perquè no només treballa pels sirians, sinó per altres persones desplaçades.
Sí, de manera general, la Comissió Catalana d'Ajuda a Refugiat treballem des del 2004 a Barcelona per la defensa del dret d'asil, que és un dret humà que tenim tots i que ara doncs afecta als sirians, però també a d'altres persones al món, no? Calculem que hi ha 66 milions de persones desplaçades forçosament al món, entre ells milions de sirians, però també veiem com a Amèrica Central, per exemple, està augmentant el nombre de refugiats de manera exponencial, sobretot degut a la violència de les pandilles, de les mares, no? Als països com El Salvador, com Honduras, veiem com aquestes dues nacionalitats ja són les segones nacionalitats en demanar més l'asil a la ciutat de Barcelona i a Catalunya. Veiem també amb moltes persones que fugen del conflicte d'Ucraïna. De manera general, nosaltres treballem per la defensa del dret d'asil a través de la sensibilització i, sobretot, de l'acollida de les persones refugiades.
I aquesta gestió doncs, la fan en contacte amb totes les instàncies possibles, també oficials, públiques.
Sí, de fet, bueno, com sabeu, l'asil, o sigui, tot el que és l'acollida de persones refugiades és una prerrogativa estatal. A Espanya és gestionada des del Ministeri. Nosaltres facilitem doncs, els dispositius d'acollida per a les persones refugiades, sigui quina sigui la nacionalitat, la raó per la qual fugen, que pot ser un conflicte, però que també pot ser algun altre tipus de persecució, no? Una persecució individualitzada, que pot ser opinió política, que pot ser opinió religiosa, que pot ser la seva orientació sexual, la seva activitat, la que sigui, no? El fet de ser dona, etcètera, etcètera. I, òbviament, fem incidència, no? A totes les administracions per a que es reconegui el dret d'asil i que sigui un dret ben respectat a Catalunya.
Bé, doncs recuperem una mica el tema de fons que ens ocupa avui i és preguntar-nos què ha de fer la comunitat internacional ara per Síria, tenint en compte que aquesta guerra, la de Síria, s'està convertint en un focus de tensions creixents a nivell internacional, amb Rússia, en el si de l'ONU, en la Unió Europea, els Estats Units, bé, necessiten trobar alguna fórmula, encara que no necessàriament són els únics salvadors d'aquesta situació. Els proposo fer una roda d'intervencions sobre això. Què respondríem vostès a aquesta pregunta? Si vol començar el senyor Florido, que encara no ha tingut ocasió d'expressar-se gaire.
Sí, no sé si ja ho heu comentat, no? Però el drama de Síria, ja anem, són 5 anys, i anem cap al 500.000 de morts.
Sí.
I és una autèntica barbaritat.
Algunes fonts, però, parlen de més, de més de 700.000.
És que és molt difícil de poder fer una comptabilització del que està passant, perquè, de fet, les entitats presents en allà, les seves circumstàncies són molt, molt difícils. Per tant, totes les xifres que sabem són aproximades. Serà molt complicat de saber, fins que no passi un cert temps, realment què ha passat del cert. Però, com a mínim, sí que sabem que anem cap al 500.000, com a mínim, que és una quantitat monstruosa i que ens hauria de fer reflexionar en la societat europea, perquè això ha passat molt a prop. Ara comentaves, Pascal, que hi ha conflictes que són invisibles. El que passa a Centroamèrica, ara ho comentava, no ens arriba, no en tenim notícia del que passa allà. potser perquè està en un altre continent, potser perquè ens obsessionem amb altres qüestions i altres conflictes més propers.
Veiem moltes situacions de conflicte cronificades allà, sí, també, a Amèrica Llatina.
No se'n fa cas. I amb el tema de Síria, resulta que això no hauria de passar tant, perquè ho tenim aquí mateix, i de fet, quasi que només hem reaccionat quan hem tingut doncs el drama de refugiats venint a casa nostra. I crec que podem dir que el poder tou ha fracassat davant del poder dur, malauradament, perquè tots voldríem que amb diplomàcia i amb ideals es poguessin aturar matances. Però el fet és que Síria, en un moment determinat, ara és molt complexa de resoldre el que està passant amb tots els actors que intervenen. Però sí que hi va haver un moment que es podia haver fet alguna cosa i no es va fer res. I, de fet, quan semblava que podia caure el règim del Sadat, que és qui ha matat més, si veiem les estadístiques, resulta que doncs, no acabem d'imposar cap criteri i intervé Rússia, que és poder dur, i imposa la seva visió de com han de ser les coses. Això ens ha donat 5 anys on ningú ha pogut aturar res, ni tan sols hem tingut una intervenció decidida de les Nacions Unides, i per ara, doncs, l'únic que podem fer és preocupar-nos de que passi aquestes qüestions, però és que, a més, ja que hem estat incapaços de solucionar en allà el que ha passat i intentar que no hi hagués guerra, sumem amb això una altra indignitat, que és no acollir els refugiats. I no només no els ajudem a casa seva, sinó que quan venen aquí els tractem de forma molt lamentable. La Unió Europea no ha tingut una direcció unificada en aquest sentit. I veiem, doncs, algun país de la pròpia Unió Europea fent referèndums per intentar que no acollin ningú, com si fossin criminals. Uh-huh. Ho trobo escandalós.
Bé, doncs aquest petit diagnòstic, encara que sigui amb pinzellades, segur que pot ser encara ampliat més o completat més, com ho veuen Pascal Quasar o Jordi Verdaguer, qui vulgui, primer.
Bueno, sí, escandalós, resumeix bé la situació. A més, o sigui, la situació de les persones refugiades de Síria era molt previsible, és a dir, des del 2011 ja sabíem que tindríem persones refugiades de Síria que vindrien cap a Europa, no s'aturarien a Turquia i a més que Turquia no tenia ni una llei d'asil pròpiament dita, no? O sigui que, òbviament, anàvem a rebre persones refugiades de Síria. Era molt fàcil preparar els països de la Unió Europea per a l'arribada d'aquestes persones. No s'ha fet, no? No s'ha fet ni des de la Unió Europea ni des dels diferents estats de la Unió Europea. En aquest cas, Espanya no tenia pla de previsió de res. De fet, estàvem en retallades, no?, de les entitats que fan suport a les persones refugiades, com és el cas de la nostra, no?, la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. Al 2015, a finals de 2015, encara només teníem 18 places d'acollida entre les 3 entitats que fem acollida de refugiats a Catalunya. 18 places per les 1.000 persones que sol·licitaven l'asil al 2015 a la comunitat autònoma, les 1.300, de fet, a la comunitat autònoma de Catalunya. Es va augmentar aquesta xifra, però encara no hi som. Estem lluny de donar sostre a totes les persones que mereixen la protecció internacional, no? O sigui que a tots els nivells podem dir que ha fallat l'acollida de les persones refugiades i està fallant totalment l'intent de resolució d'aquest conflicte.
Uh-huh. Senyor Verdaguer.
Jo diria que la situació de Síria és molt complexa, perquè no ens hem d'oblidar que l'Assad és una minoria. L'Assad és alawita, ell és xiita. Per tant, d'acord amb els musulmans, ells són uns herejes. El xiisme és un hereje. Per tant, els musulmans no estan a favor de l'Assad, perquè és pare d'Iran, són herejes, perquè no segueixen la doctrina. Llavors, l'Assad, quan és una minoria, ell s'apoya amb les altres minories que hi ha, que són cristians i són ortodoxes. i són un 25% de la població. Per tant, quan Rússia diu que apoya l'Assad, l'únic que fa és l'aliat natural de l'Assad, perquè diuen, jo apoyo aquest perquè està apoyant els meus, que són ortodoxes. A partir d'aquí, hi ha aquestes guerres entre els sunnites, els xiites i els cristians i els ortodoxos. Els cristians i ortodoxos que miren d'aliar-se amb el que els defenen. Per això és molt complexa. Llavors en diem, és que entra Rússia. Però és que Rússia està defenent els seus. Estats Units no diu res, està al mig. Turquia entra, però ataca els kurds, perquè l'enemic normal de Turquia són els kurds, i està atacant els kurds. Llavors cadascú està fent la seva guerra particular dintre de Síria. La solució, dificilíssima, la solució, per desgràcia, serà la caiguda d'Alep.
La caiguda d'Alep, precisament els volia preguntar què representa ara mateix Alep en tot això, tenint en compte la creixent preocupació perquè estan morint, vaja, diem, gairebé centenars de persones cada dia.
De fet, el que apuntàvem ara, tens tota la raó, hi ha un combat per l'hegemonia en aquella zona del món entre Iran i l'Aràbia Saudita. I al final, entre el món sunnita i el món xiita, diguem, que porta molt de temps des de l'islam, diguem, l'agressió de l'islam, hi ha una certa tensió.
El que abans era Iran-Iraq, diguéssim, no? Iran era...
El que passa que Iraq tenia un president, un dictador sunnita...
Lai, diguéssim, no?
Però la majoria era xiita. És a dir, també Iraq és una mini... És un, com un Líban a lo bèstia, Molt més gran. I, clar, doncs estan aquí intentant decidir qui mana i qui instaura la seva hegemonia en aquest territori. I sobre l'Alepo, doncs resulta que està en un enclau molt específic i que determinarà els territoris ara mateix com estan disputants a Síria. Si una persona mira un mapa, veurà que sembla com un quadre així una mica amb taques, i no sembla que hi hagin uns fronts i unes zones massa homogènies. Alepo podria, diguem, fer un canvi en aquest sentit perquè unificaria bé la part, diguem, del règim, diríem, i separaria una part important del que seria l'altra part, dels rebels, i això podia significar, doncs, crec, que ja tothom, que ja més o menys s'intueix, la constatació de que la solució no passarà per fer caure el règim de l'Assad, sinó que serà una altra solució, i no sé si serà una divisió del país o un pacte, o no sabem ben bé què. Però Alepo, el fet de que pugui caure en un bàndol o l'altre, podria consolidar que el règim continuï o no, i, per tant, hi hagi una solució negociada o continua la guerra.
Sí, és que el Qasari a nivell internacional es pot fer alguna cosa, no sé, sobre...
Bé, jo crec que sí, el que els companys estan dient és ben cert, no? Sí que hi ha una qüestió d'aliances naturals entre correligionaris, etc., però hi ha també, òbviament, una component de control de recursos, o sigui, les grans potències que disputen aquí el territori de Síria és també perquè Síria està en un lloc estratègic que té recursos, no?, petrolífers, mines, que està en un lloc de pas per transport de gas, etcètera, cap a Europa, per exemple, de Rússia a Europa. Tot això fa que és un territori que ara s'estan disputant les grans potències per continuar tenint hegemònia, o sigui, quan en realitat hauríem de mirar pel poble, no?, d'aquest estat, no?, i perquè puguin ser sobiranis. Però ara veiem com realment no és la solució que s'està buscant, sinó qui acabarà tenint la influència sobre Síria al final, no? O sigui, serà el bloc de Rússia, Iran, o serà més aviat Turquia amb Estats Units o el que sigui, no? Això, no serà cap solució al final pels sirians, perquè no seran mestres dels seus propis destins, no? O sigui que és bastant... no és molt esperançador.
Sens dubte que no, i suposo suposo que una resolució de l'ONU ara per ara és difícil, consensuada, tenint en compte el dret de veto que tenen impossible, els països de la impossible. Permanent, entre ells Rússia, per exemple. Bé, doncs esperem que arribi aquesta desitjable solució, sobretot pensant en les persones, en la gent de Síria, aviat, i que en una altra conversa sobre aquest tema puguem parlar en altres termes. Moltes gràcies, ha estat d'un plaer comptar amb vostès. Jordi Verdaguer, president de Barcelona per Síria, Pascal Quasart, portaveu de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, i Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel. A tots tres, fins una altra. Bona nit, que vagi bé.
Bona nit, gràcies.
L'enquesta que hem plantejat en les últimes hores ha donat el mateix resultat que ha de fer la comunitat internacional per Síria, promoure una resolució de l'ONU, 60%, i protegir la població més vulnerable acordant un alto el foc urgent, 40%. Demà parlarem dels toros. Us preguntarem com veuríeu que tornessin a permetre les corrides de toros, les